Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a una nova edició de Veus. Repassem els temes centrals que han comentat els informatius locals d'aquesta setmana, setmana que començàvem el dilluns 3 d'abril, amb temes com aquests. La descoberta d'un cementiri a Vilanera rebaixa l'existència d'una comunitat establerta a Empúries fins a l'any 4500 abans de Crist, a l'era neolítica. Ho comentava Marta Santos, directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries, en la conferència de divendres passat al Museu de l'Anxova i de la Sal, en el marc de les jornades del Centre d'Estudis Escalencs. Darrere Marta Santos escoltem també l'arqueòloga Montse Codina.
A part de que ens prolonga enormement la utilització d'aquest espai funerari, i amb 3.000 anys de diferència entre el neolític, en aquest moment del neolític encara per precisar, i el bronze final, són 3.000 anys, encara conserva el record de ser una àrea sagrada, una àrea funerària, i en certa manera la necròpolis posterior respecta aquesta tomba més antiga. Això d'una banda, aquest ús molt extens d'aquest espai de Vilanera com a necròpolis, i d'una altra banda, que el neolític en aquesta zona el coneixíem a partir de 3-4 fragments de ceràmica trobats aquí i allà de diferents moments del neolític a la zona de les Corts, fins i tot a la zona de la pròpia Empúries, de vegades surt indústria lítica, que podria ser d'aquest moment, a la zona de Mas Gusó, s'ha publicat recentment també alguna fase neolítica una mica més tardana que aquesta que tenim aquí, que indicaven aquestes evidències doncs una freqüentació nacional durant el neolític d'aquesta zona, ja propera al litoral, però aquí no ens trobem amb una estructura col·lectiva, amb un enterrament col·lectiu que realment ens fa recular, ara sí, l'inici del poblament d'aquesta zona.
Que estaríem en un intermig entre els túmuls més antics, que són túmuls amb una cista, amb una petita caixa de pedres al mig, amb una única inhumació a dintre, i els grans dòlmens de corredors que tots heu vist de les alberes, grans o més petits, però aquest tipus de dòlmens. Nosaltres ens trobem, i que són ja enterraments col·lectius, que tots els morts estan a dintre posats. Estem, doncs, davant del que podria ser l'impàs entre aquests túmuls més antics i aquests dòlmens de corredor en aquest moment neolític. Esperem que amb l'excavació que començarem ara, ben passat Setmana Santa, que serà l'excavació d'aquest espai central del dolmen, protodolmen, com vulgueu dir-li, puguem aclarir tots aquests dubtes, o almenys bona part dels que tenim.
El ple de dilluns al vespre començava la tramitació per connectar el passeig de Riells amb el parc de les Planasses, amb l'aprovació inicial del projecte de la primera fase que comprèn el tram que va del final del passeig fins al giratori de la Clota Petita. L'obra té un cost pressupostat de 779.000 euros més IVA, dels quals 400.000 provenen de subvencions. Ho comentàvem a moda de prèvia l'informatiu de dilluns amb el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill. Escoltàvem en la mateixa notícia també a Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Aquest projecte executiu, com dèiem, engloba el que seria la punta del Noi Esquerrà, el tram d'Avinguda Riells, que va des del final del passeig fins a l'entrada de la Clota Petita, i la placeta aquella que queda dintre del que seria entre la punta del Noi Esquerrà i la punta del Club Nàutic, el que seria la Clota Petita. Bàsicament, aquest projecte contempla les pavimentacions d'aquestes zones i sobretot una actuació molt important en el que serien el tema de serveis en quant als desaigues. Tenim una baixada important d'aigües quan plou de la part de Riells de Dalt per carrer de Sibila de Fortià, que actualment es recullen amb un desnivell que tenim a la placeta que queda al final del passeig de Riells amb aquest propi carrer i l'entrada del carrer de l'Avinguda de Riells. Aquest desnivell d'un metre quedarà suprimit amb aquesta actuació, per tant tindrem una sola plataforma i les aigües es recolliran uns metres abans en el carrer de Sibila de Fortià. Per tant, aquestes aigües quedaran canalitzades fins a la sortida de la canalització a la platja. L'actuació en aquest carrer seria fer un paviment únic amb un sol nivell des de la banda esquerra anant cap al port fins a la vorera de la banda dreta. Tindríem un únic nivell a la part esquerra i central, on a l'esquerra tindríem un pas per a vianants i el carril bici, que quedaria unit, diguéssim, des del passeig de Riells, calçada de, per pas de cotxes, una zona d'aparcament i càrregues i descàrregues, i a la dreta sí que tindríem un desnivell per la vorera de pas de vianants. La zona de la punta del Noi Esquerrà, la part de tocar de mar, diguéssim, on tenim les roques i l'espigó, es reforça el que seria el mur de pedra que tenim de separació entre les pedres, les roques i el passeig, i també es fa una nova pavimentació arreglant l'estat actual que tenim de formigó, posant una espècie de mosaic també de formigó tintat amb diferents colors que li donaria una estètica una mica més agradable. El que seria la continuació d'aquesta punta del Noi Esquerrà fins a la Clota Petita, actualment hi tenim aquesta mena de plaça, de placeta, doncs també quedaria amb una petita transformació una zona més agradable.
Estem davant d'un projecte que marcarà una mica el perfil de l'escala dels propers anys en aquest sector dels Riells. No estem parlant d'un projecte més, serà un projecte emblemàtic, serà un projecte que porta un element molt important de connectivitat, no només de millora de la via pública, de millora dels serveis, com s'ha dit, de la pavimentació. Estem parlant d'un espai molt deteriorat, que tenia una imatge, projectava una imatge de l'escala doncs, molt deficient, en un lloc de molta concurrència. Podem dir que és una de les grans infraestructures turístiques que tenim, aquest passeig de Riells, aquesta zona del costat de la Riba, de la Clota Petita, són espais que estaven degradats i que calia una intervenció immediata, podem dir. Així ho ha entès la Generalitat, també. L'Ajuntament el que fa és presentar un projecte a una línia de subvencions del Pla Territorial de Turisme 2010. La Generalitat avalua les diferents propostes i dels 10, 11, 12 municipis escollits arreu de Catalunya, un ha estat l'escala i això, doncs, d'alguna manera, el que permet és reivindicar la bona feina que s'ha fet, el bon projecte que s'ha presentat, però el que porta com a element diferencial en aquest cas és aquesta connexió amb la Clota, que és absolutament necessària. Estem actuant al nucli antic i també el compromís era actuar a Riells i, per tant, aquesta és la primera actuació que fem a Riells d'entitat en aquesta façana marítima, que el que permet és fer discurs de connexió, com deia abans, de tot és el nucli antic, la part de Riells ja urbanitzada, amb aquest espai degradat que permet anar relligant tota aquesta façana marítima fins a arribar a la Clota, fins a arribar després a les Panasses i fins a arribar algun dia a Montgó. Per tant, des de Montgó fins a Sant Martí d'Empúries estem parlant de 7 quilòmetres pràcticament de litoral, i en el nostre programa electoral, de fet, aquest era un compromís d'anar relligant tots aquests espais que són l'aparador del nostre municipi, el que es dona l'imatge que volem, una imatge de qualitat, d'un turisme de qualitat. El pressupost d'execució són uns 779.000 euros, més IVA, probablement amb l'adjudicació i amb la baixa, doncs, que tot apunta que existirà i d'una manera important, doncs estaríem parlant segurament per sobre del 60% finançat per subvencions. Per tant, l'Ajuntament hi aportaria una part relativament petita, assumible.
Festival Portal Blau, Roger Mas serà cap de cartell dels concerts del cicle Do-Re-Vi, els que es programen a l'Alfolí de la Sal, maridats amb tastet de vins de l'Empordà. Fran Arnau, director del Festival Portal Blau.
Doncs sí, davant de l'èxit del cicle Do-Re-Vi que vam estrenar l'any passat a la novena edició del Portal Blau, aquest any repetim de nou amb un concert més dins d'aquest cicle i de moment estem molt contents de poder presentar el primer artista que a més serà el cap de cartell d'aquest cicle que maridarà vi i música. És en Roger Mas i doncs estem molt contents d'acollir-lo i de veure el seu concert en acústic que maridarà les seves cançons amb música i vi de l'Empordà.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts, comentàvem com a tema central el ple d'abril de l'Ajuntament, un ple que s'allargava fins a 2 hores amb un intens debat, especialment el torn de precs i preguntes. Va servir per aprovar la primera fase del projecte de connexió del passeig de Riells amb les Planasses, el que comentàvem en l'informatiu anterior, l'informatiu del dilluns. Escoltem els posicionaments dels diferents grups respecte a aquest tema. Per aquest ordre, Robert Bosch de Convergència Democràtica, Xavier Ballesta d'Esquerra Republicana i Joan Vall-Llosera de Partit Popular.
Evidentment que no es pot deixar un compte zero, però tant com tenir el 10% del pressupost de sobres i anar-lo arrastrant en els anys següents, no sé si és la millor manera de gestionar els impostos, que s'obri el 10% del pressupost vol dir que la gent està pagant el 10% més del que li fa falta a l'Ajuntament per gastar, segurament més, perquè hi ha despeses que tampoc s'haurien de tenir, però en tant que el 100% de la despesa fos justificada i prioritària, la gent està pagant un 10% més del que toca pagar i, per tant, no sé si hi ha la previsió de que algun any s'opti per una rebaixa del pressupost.
Sí que demanaria que en aquest procés de tirar cap a l'aprovació final, de que tots plegats que arribéssim a un consens màxim de que estiguem tots molt còmodes amb el que es facin allà. Realment es veu un projecte maco i atractiu en tota aquella zona, però no fem errades com hagin pogut passar amb altres zones de l'escala, de que es tira un xip pel dret.
Si ens estalviéssim aquesta obra pública tan sols un any, em sembla que es podria tornar a cada família de l'escala uns 300 o 400 euros d'impostos, no? Jo, la veritat, m'espanta aquesta obra pública, perquè com que a final de mes jo sóc un dels cosos i costa arribar també, doncs, veig que l'Ajuntament segueix la seva dinàmica, tipus més que res empresarial, veig, en aquest aspecte, i ho trobo molt bé. És una inversió que suposo que és per atraure turisme. M'agradaria veure si realment la traurà o no traurà el turisme i si s'amortitzarà aquesta despesa. Però, en fi, jo no comparteixo d'aquest tipus d'inversió, tot i que l'Escala és un municipi turístic i quan ja no se sap què fer per fer més diners, doncs vinga, invertim o gastem en obra pública per remodelar el poble.
Unes qüestions que van ser replicades des del govern pel regidor d'Urbanisme Josep Bofill i per l'alcalde Víctor Puga. Els escoltem.
Però és un projecte que portàvem al programa, que vam explicar el balanç de l'any, que el vam explicar en Junta de Portaveus abans d'acabar l'any i que l'hem comentat bastantes vegades. Per tant, les imatges jo crec que fa uns quants mesos que les havíem ensenyat. Si t'has de mirar el tema en detall, doncs comparteixo el que deia el company d'Esquerra, que tenim temps per introduir alguna modificació no substancial en el projecte i fer-lo, diguéssim, més a el que seria el gust de tots. I en quant al que és el pressupost i projectes d'inversions i així, etcètera, crec que es barrejar coses, perquè parlar d'escombraries, parlar de voreres, asfalt, etcètera, tenim pressupost, tenim partides per tot. Tenim partides de 100.000 euros per asfalts. Ara estem fent un pla de voreres, no sé si pot ser pel poble, però estem arreglant voreres. Llavors, nosaltres creiem que és prioritari, per tant, ja ho portàvem al programa i aquest any ja ho vam pressupostar per 2017. Hem aconseguit una subvenció molt important i creiem que s'ha de dur a terme aquest any i un cop tinguem tots els permisos adequats, doncs l'anirem per fer.
Únicament s'han donat 11 o 12 subvencions a municipis en tota Catalunya i un estat de l'escala. Per tant, això vol dir que no només s'ha presentat un bon projecte, sinó que hi ha un bon discurs a darrere de foment del turisme, de l'accessibilitat. En aquell espai, sobretot aquesta de la punta del Noi Esquerrà, no és accessible, és un formigó trinxat, no hi pot anar ningú amb mobilitat reduïda. Jo crec que això és bo tenir en compte. La part interior del carrer també es millora molt l'accessibilitat. És un projecte sostenible, un projecte de poca intervenció, però necessària, i per tant val la pena de destacar-ho. En qualsevol cas, també dir que aquest projecte segurament s'adjudicarà al voltant dels 700.000 euros, amb una baixa raonable és possible que sigui aquest import aproximadament, i 400.000 euros estan subvencionats. No tothom pot dir que té una subvenció de 400.000 euros per afrontar un projecte com aquest.
Aquest projecte va ser aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern, més els tres d'Esquerra Republicana, Convergència Democràtica i Partit Popular, i votaven en contra. Dels 10 punts que tenia l'ordre del dia, també en destacava la liquidació de l'exercici econòmic 2016, amb un romanent de tresoreria positiu de més d'un 1.600.000 euros. Pel que fa a l'endeutament, l'Ajuntament de l'Escala se situa al 21%, amb 4.200.000 euros de deute. Una xifra que l'alcalde comentava com a molt positiva. Escoltem-lo.
El resultat pressupostari consolidat de l'Ajuntament a data 31/12/2016 és 1.664.000 amb 4 euros i 59 cèntims. És un resultat, un romanent de tresoreria que ens garanteix amb tota tranquil·litat assumir els pagaments que amb tota seguretat tindrem aquest primer trimestre de l'any, referents a 2016, obligacions ja reconegudes, i per tant, amb la regla de despesa, amb la normativa actual, estem obligats a tancar amb un romanent de tresoreria que pugui fer assumible aquest pagament, no hi hagi demores en els pagaments a proveïdors.
No ho veia igual el portaveu de Convergència Democràtica, Robert Bosch.
Evidentment que no es pot deixar un compte zero, però tant com tenir el 10% del pressupost de sobres i anar-lo arrastrant en els anys següents, no sé si és la millor manera, de gestionar els impostos, que sobri el 10% del pressupost vol dir que la gent està pagant el 10% més del que li fa falta a l'Ajuntament per gastar, segurament més, perquè hi ha despeses que tampoc s'haurien de tenir, però en tant que el 100% de la despesa fos justificada i prioritària, la gent està pagant un 10% més del que toca pagar, i per tant no sé si hi ha la previsió de que algun any s'opti per una rebaixa del pressupost.
Qüestions replicades altre cop per l'alcalde.
Jo entenc que són paraules que sonen bé, però que s'allunyen molt de la realitat. L'Ajuntament no està exigint un 10% més als escalencs per tenir un superàvit. El superàvit no ve produït pels impostos que paguen els ciutadans, que al final és el que rep l'Ajuntament per part dels ciutadans. L'esforç que fan l'Ajuntament li fan els ciutadans, es concreta en els impostos, i aquests impostos no es tradueix, òbviament, en aquest romanent, no té res a veure amb aquests impostos. Aquí estem parlant he comentat exactament a què es refereix el romanent, i per tant això no té res a veure, i home, estaria bé que no barregéssim i no portéssim error a la gent.
Altres punts comentats al ple del dilluns van ser una modificació d'ordenances, concretament en l'aspecte de zones blaves. S'acordava la unificació de preus de tots els espais de zona blava amb una tarifa per temporada d'hivern i una altra per temporada d'estiu. A més, s'amplia el temps màxim del tiquet, passant dels 90 minuts als 180. Un altre aspecte d'interès va ser la moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana Junts per l'Escala i que tractava l'adhesió de l'Ajuntament de l'Escala al Pacte Nacional pel Referèndum. L'encarregada de presentar-la va ser la regidora Edna Estrems.
S'ha creat el Pacte Nacional pel Referèndum, és una campanya d'adhesions per recollir el suport d'institucions, entitats, electes i particulars, aconseguir no només el referèndum, sinó instar els dos governs, el català i l'espanyol, a posar-se d'acord per establir les bases de l'organització d'aquest tan esperat referèndum. La moció que avui presentem és justament això, és per adherir-nos a aquest pacte, per fer que l'Ajuntament de l'Escala sigui una d'aquelles instal·lacions que, apel·lant a la més estricta democràcia, recolzi i doni suport al manifest creat des de la plataforma i així també es comprometi, quan arribi el moment, a estar al seu lloc i a desenvolupar les funcions que el govern de Catalunya li demani. A nivell personal, els regidors d'Esquerra Republicana fa dies, setmanes, que s'han adherit al pacte, però pensem que és important que la institució s'hi adhereixi com a tal, fent gala de l'esperit democràtic i de la representació de tots i cadascun dels escalencs i escalenques que som aquí tots la representació d'ells. Pensem que el text del manifest és un text absolutament conciliador, dialogant i respectuós, i que qualsevol persona que es consideri demòcrata ha de sentir-s'hi còmode, donat que no està defensant un posicionament, sinó que està demanant justament que es faci allò que tots els demòcrates volem, que és que es decideixi votant i que aquest vot sigui vinculant i sigui el que decideixi el futur de la futura república.
La moció s'aprovava quasi per unanimitat. Només el regidor del Partit Popular s'hi va oposar. Amb tot, des de Convergència s'al·legava que no és costum presentar mocions de temes nacionals al ple local de l'Escala. Robert Bosch.
Evidentment, amb el que significa el fons de la proposta no tenim absolutament cap problema. Passa que sí que crec que queda evident que és una moció absolutament ideològica del tot, i crec recordar que amb juntes inicials es havia dit que aquí doncs intentaríem portar mocions d'àmbit local que poguessin afectar en la mesura del possible la legislació local. Llavors, només els efectes de saber com queda l'acord, però nosaltres estic segur que com tot el resto de partits rebem 3 o 4 mocions cada setmana i no les presentem aquí, si queda obert, nosaltres també moltes vegades ens pot interessar presentar alguna moció que no tingui res a veure amb l'àmbit local i no ho fem, per tant.
Les crítiques del Partit Popular van ser contundents. Escoltem Joan Vall-Llosera.
Ens sembla, primer, que no toca parlar en aquest Ajuntament, i segona, ens sembla un circo que no correspon a el que es mereixen els catalans i les catalanes, que el que necessiten és arribar a final de mes, que s'arregli l'estat del benestar i ens deixem de picabaralles entre tots els polítics, que sembla ser que és l'únic que estan buscant per anar passant temps i anar cobrant a final de mes, i bueno, tot això que ells guanyen mentre nosaltres anem perdent.
El principal grup de l'equip de govern, el PSC, s'hi va adherir en pes, tot i puntualitzar la llibertat de vot dels seus regidors. Mariona Muñoz.
Sé i està d'acord amb vosaltres que és una qüestió que queda fora de la competència municipal. S'ha recollit la moció per dur-la al plenari i pel que fa al nostre grup s'ha donat la total llibertat de vot en la moció sobre l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. Nosaltres estem d'acord amb els quatre acords que es proposen a la moció i veiem necessari que el referèndum sigui reconegut i es pugui dur a terme. En uns moments com els que estem vivint a nivell polític, no té cap sentit fer cas omís, obviar el que molts ciutadans, el que molts els catalans estan demanant i han de poder ser consultats sobre el futur polític de Catalunya. El referèndum ha de ser, al nostre entendre, la via democràtica en què es puguin posar de manifest les diferents sensibilitats i les diferents posicions. I és per això que manifestem la nostra adhesió com a grup municipal a la celebració d'aquest referèndum.
Uns arguments reforçats des d'alcaldia. Víctor Puga.
Insisteixo en la literalitat de la moció. El que fa és llançar un missatge de fer política a qui toca fer-la, a les dues parts a punt de fer un conflicte i res més d'aquí. A partir d'aquí tothom el posicionament és ben legítim. El component ideològic que cada grup hi afegeix doncs, és lliure de fer-lo, però en tot cas el debat jo crec que se'ns ha escapat de les mans i jo crec que aquesta no era la finalitat. En qualsevol cas, jo estic en part d'acord, estic molt d'acord, en que aquest ple no ha de discutir permanentment cada mes sobre qüestions accessòries. Aquesta pensàvem que era una qüestió que ocupa la centralitat del que està debatent ara el país, però no vol dir necessàriament que cada ple, jo estaria, per tant, no estaria a favor jo de que cada ple es debatin mocions que s'escapen una mica de l'àmbit competencial d'aquest Ajuntament, de l'àmbit local.
La gravació íntegra del ple s'ha pogut escoltar al programa Talls de Ple, que s'emet per Ràdio L'Escala just després dels informatius de tarda dels dies immediatament posteriors a la celebració dels plenaris. Els podcasts es poden consultar encara al web radiolescala.cat. Dilluns a la tarda es va presentar oficialment l'Escola de Pilots Lorenzo Competició a l'Escala Girona, un projecte encapçalat per Chicho Lorenzo i amb la pista de karts de l'Escala com a seu. Escoltem a Chicho Lorenzo, escoltem també un dels entrenadors de l'escola, Gorka Arayalde.
Home, siempre que se inicia un proyecto lo haces con ilusión, ¿no? Con pasión, con ganas. Fantástico que aquí en l'Escala, que es aparte un sitio maravilloso, ¿no? Es un paraíso. Que pueda haber una escuela y que todos los niños de la zona puedan tener una oferta deportiva más, en este caso motociclismo. Bien, afortunadamente era un sitio que se nos estaba resistiendo porque aquí en Cataluña hay una oferta fantástica deportiva a nivel de motos, pero no a nivel de escuelas. Entonces hemos tardado en entrar aquí, pero ahora ya tenemos en las cuatro provincias, tenemos en Lleida, tenemos en Girona aquí en La Escala, tenemos en Barcelona dos y tenemos en Tarragona. Entonces, lo que queremos a partir de estas escuelas también comenzar a hacer competiciones o presentarnos en las competiciones de los campeonatos de Cataluña ya de una manera estándar con nuestra imagen y que empezar a hacer un trabajo siempre coordinados con la Federación Catalana y eso, conseguir que este deporte crezca y que llegue al mayor número posible de gente.
Yo soy el responsable de aquí de la escala y bueno, trabajo con estos niños. La verdad es que está siendo nos llevamos poquito tiempo con ellos, pero estamos teniendo un buen progreso. Hacemos muchos ejercicios de control de frenada, de control de la posición y bueno, eso es poco a poco, con mucho tiempo, como en cualquier otro deporte, esto no se consigue en dos días, sino que bueno, tiene sus niveles y tiene su procedimiento.
En principio trabajamos todos los aspectos a nivel deportivo, los aspectos técnicos sobre la moto, pero también trabajamos los aspectos mentales, los aspectos emocionales también, trabajamos la imagen y trabajamos los aspectos físicos, ¿no? La formación física, que a estas edades lo único que trabajamos es la flexibilidad, que es algo que ahora a estas edades es fácil de conseguir un buen nivel de flexibilidad, pero si ya lo queremos conseguir más tarde es imposible. El tema de la imagen, porque los deportistas tienen que saber expresarse, tienen que saber comunicar cuando están con los medios, entonces también es un aspecto importante hoy en día. El deportista siempre es una figura mediática y también tiene que trabajar ese aspecto. Los aspectos técnicos trabajamos a través de nuestro método de ejercicios, son ejercicios técnicos. Hacemos muy poquita pista, pero sí trabajamos mucho la perfección del movimiento, de todos los movimientos que tiene que hacer el piloto sobre la moto. Y vamos trabajando todos los aspectos de manera de formar un piloto completo. Con los padres también trabajamos para que aprendan a ser padres de pilotos, que sufran lo mínimo posible y que hagan su trabajo mejor como padres lo mejor posible.
Càritas de l'Escala ha ampliat el servei d'acompanyament a la gent gran que viu sola. Fins ara només oferia un servei similar a la residència Els Pins. A partir d'ara, els voluntaris també es desplaçaran a domicilis particulars. Alfonso Martí, de Càritas l'Escala, i Marta Piany, coordinadora del programa d'acompanyament a la gent gran.
I, bueno, érem un grup de 3 persones. En aquest moment hem ampliat el nombre de voluntaris a 6. Això vol dir que podrem donar més bon servei i podrem estar una mica més d'estona amb la gent. El tema del domicilis és un tema amb el que és molt important dir que el voluntari està format per tema de confidencialitat i tema d'anar molt en compte amb el tema, vull dir, no anar explicant el que fa en una casa i el que passa a l'altra. Aquest és un dels temes més importants i que la gent ha de saber perquè no tinguin por de que si posar una persona de fora a casa seva és una finestra al carrer. Al contrari, vull dir que el que podem ajudar és estar bé a casa seva.
Aquest projecte, demanem que siguin voluntaris, que assumeixin el compromís de fer una visita setmanal, sempre al mateix dia i a la mateixa hora, i ens n'hem adonat que el projecte, doncs, hi ha beneficis mutus. La persona gran, doncs, òbviament, se'n beneficia d'aquestes visites i aquest acompanyament, perquè anímicament, doncs milloren, fins i tot el seu estat de salut, doncs, millora amb el temps, quan va fent vincle amb el voluntari, i també el voluntari ens trobem, doncs, que té uns beneficis, no?, d'un enriquiment personal i un coneixement i un posicionament a la vida, no?, doncs molt més enriquidor i agradable, no?, a nivell d'empatia, a nivell de respecte. Tenim la possibilitat, si és, doncs, de que surtin al domicili i que tornin a tenir una mica de relacions i de vincles a la població. El que volem és que creixi una mica la seva xarxa social. Si estan en una situació de solitud i no volen estar en aquesta situació, doncs que rebin un amic, que és bàsicament un voluntari, que petin la xerrada, que parlin, que comparteixin activitats, aficions, el que vulguin, ho decideixen entre els dos, el voluntari i la persona gran, i que disfruti d'aquesta vivència, que, bueno, bàsicament és això, és un bon amic que et ve a veure.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 5 d'abril, l'Ajuntament torna a obrir una convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació de façanes del nucli antic. Són incloses dins el pla de barris i per a obres iniciades entre gener i juny en el sector comprès entre el carrer Enric Serra, Ave Maria i el Mar. Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
Tornem a obrir període per la subvenció de rehabilitació de façanes al nucli antic. L'any passat ja es va obrir, però aquest any, des de la normativa general estatal, diguéssim, ens han fet passar les bases per Madrid, estan aprovades i ara estem en condicions d'obrir aquest període. El període d'aquest de primer de subvencions és des d'obres iniciades a principis d'any, des de gener, fins al mes de juny. Per tant, tenim aquests dos mesos i mig per presentar les sol·licituds sobre aquestes rehabilitacions. L'àmbit de la línia aquesta de subvencions de Pla de Barris és des de l'Enric Serra, passant pel Font de Mar, fins a la delimitació amb l'Ave Maria. Llavors, el que se subvenciona en aquest cas és el 25% de les actuacions en rehabilitació de façanes fins a arribar a un tope de 5.000 euros i el 25% també en supressió d'elements de façana, també antenes, balcons en mal estat, etc., fins a un topall de 1.000 euros. Bé, sempre havíem anunciat, doncs, que la intenció era abarcar tot el nucli antic. El Pla de Barris ens ocupa des de l'Enric Serra fins al Passeig de Mar, diguéssim, i a partir de l'octubre s'obrirà una segona convocatòria on ja no entra dintre el Pla de Barris, però creiem que és necessari, que és adequat fer-ho, ja que ho havíem dit, des de l'Enric Serra fins a la Ronda del Padró, amb un total de 8.000 euros també subvencionats des de l'Ajuntament.
Per Setmana Santa tornen les activitats al Maram Centre d'Interpretació del Peix. Hi haurà activitat pràcticament cada dia. En destaca una de nova, activitat familiar, pel dissabte 15 d'abril, Descobrir el Port en Família. Marta Santalla, del Maram.
Tornem a activar el tema de les activitats al Maram de cara a Setmana Santa. Comencem aquest cap de setmana amb el divendres, que hi ha una sessió experiència amb la Thermomix. Com sempre, és una sessió gratuïta, però cal reserva prèvia. Dissabte tenim programat un taller de tapes creatives amb Biel Gavaldà, que és el xef de Més Gresca, i el diumenge tenim taller de xocolata amb Francesc Prat del restaurant Mas Conques. Inclús al taller de xocolata el cuiner portarà xocolata, mones, perdó, creades per ell mateix a uns preus assequibles i que serà possible comprar-les. Necessitem saber quantes persones vindran per avançat, per tant demanem una inscripció prèvia que es pot fer o bé per telèfon al 972-77-1666 o, si els és més còmode, a través de la web maram.cat o la web de l'Ajuntament de Turisme, visitlescala.com, on inclús poden fer la reserva directament. Dissabte tenim una activitat nova al Maram que es diu Descobrir el Port en Família, on tota la família visita el port, les instal·lacions, els explica el funcionament del port i llavors pugen al Maram i fan una activitat de cuina en família, on prepararan una coca de recapte tots plegats i la degustaran en el mateix moment. L'estem fent amb un grup d'activitats que es diu Educart, i és una activitat que la trobem molt interessant a nivell familiar de participar tots en una activitat. Intentarem seguir-la fent per donar activitat al Maram i al port a les tardes. El Cuina Kids, com sempre, són 10 euros per nen. En cas que vinguin dos germans o dos cosins, serien 15 euros els dos. Al Descobrir en Família tenim diferents preus, depenent de si són grups familiars. Llavors, per persona individualment paguen 8 euros... Si són un grup de 3 persones paguen 20 euros i si és un grup de 4 persones paguen 24.
L'Institut El Padró de l'Escala participa per quart any consecutiu al concurs Picalletres de la xarxa de comunicació local per a ràdio. 3 alumnes de segon d'ESO s'enfronten en aquesta edició a alumnes del Col·legi La Salle de la Seu d'Urgell. Escoltem Albert Teixidor, professor de l'Institut, i diferents nens que hi han participat, entre ells la Paula Isern.
No, els alumnes són molt contents, una mica nerviosos en alguns moments, però crec que l'experiència ha estat molt positiva. També ells de seguida van voler-hi participar i de seguida doncs varen començar a practicar. És la tercera o quarta edició que fem, em sembla, a l'Institut, i vaja, no sé, que en puguem fer moltes més.
El nivell que s'exigeix augmenta a mesura que avancen les proves.
Home, el nivell no és pas fàcil, això de lletrejar paraules, i a més en directe, no? Perquè, clar, et poses nerviós i no és el mateix que fer-ho a classe. El nivell ja és prou elevat, eh? I era molt difícil també arribar doncs, molt amunt, no sé.
Ha estat una experiència bastant maco, ja que no tothom té l'oportunitat d'anar a la ràdio i de participar en un concurs que participa en molts instituts de tot Catalunya.
Comentant temes educatius, hem escoltat també aquesta setmana com alumnes de l'Escola Empúries, curs 5è, han ensenyat a companys i familiars els resultats de l'extraescolar de teatre fet aquest últim trimestre. Han estat dirigits per Elisenda Trias, de l'Escola Municipal Teart. Elisenda Trias.
Crec que s'ha assolit molt bé el que volíem, i que és que els nens entenguin què vol dir pujar a l'escenari, entenguin què vol dir ajudar-se entre ells quan hi ha algun problema dalt de l'escenari, què vol dir doncs, haver d'estudiar una mica, assolir el personatge, entendre el personatge, ballar i cantar també si fa falta. Doncs tot això una miqueta sintetitzat en 10 sessions, que jo crec que han entès molt bé què és una mica el món del teatre, que també és el que els hi he volgut ensenyar, i que ho disfrutin. Jo treballo molt amb el que ells em demanen i el que jo els dono, no? I el que donem i demanem. I hi ha hagut nens que, doncs, que han parlat més i nens que han parlat menys. No ho he triat jo, ho han triat ells. Ells, si, doncs, si algun nen em diu a mi m'agrada molt, doncs té més paper, i si un altre em diu a mi em fa moltíssima vergonya, doncs té menys paper. Evidentment, jo no obligaré, pobrets, tots han de pujar a l'escenari perquè és una feina que hem de fer tots, però va molt amb el que ells demanen i el que ells senten que poden fer.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 6 d'abril, l'Espai Jove a l'Esbotzada programa una autèntica festa jove per al nit de dissabte. Espectacle tribut a Eugenio. Sopar, monòleg, correfoc i espectacle de confeti led party es succeiran a la sala polivalent i al seu entorn. Era una de les demandes principals del sector juvenil recollides en assemblea. Xavi Ballesta, dinamitzador juvenil. Aquesta festa va ser una de les activitats més demanades en l'Assemblea de Joves, com el campionat del joc FIFA 2017, que es va disputar dissabte passat.
Bé, dissabte començarem a les 7 de la tarda amb en Eugenio, que és un imitador de l'Eugenio de tota la vida, el monologuista, i després continuarem amb un sopar, una rosada, que l'acompanyarem d'un altre monologuista, en aquest cas del Club del Xiste, que és en Fonso Vila. Val? Aquests actes tenen un cost de 8 euros. Cadascú decideix si es vol quedar només al monòleg o després quedar-se també en el sopar. El conjunt són 8 euros. Cadascú després decideix el que allà on es vol quedar. Val? Són 8 euros anticipada, que tenim les entrades a l'Espai Jove, o si no, després a guixeta són 10 euros el mateix dia. I després, a continuació, sí que els actes són gratuïts. Comencem a les 11 del vespre amb un correfoc que venen els senyors del foc de Castelló d'Empúries, i acabarem la festa amb els adolescents.cat, que ens porten el Confetti Let Party, una activitat així que molt per adolescents, que agrada molt. És una activitat que està molt demanada, tant la van demanar a l'institut com aquí a l'Espai Jove, i crec que, bueno, s'havia d'oferir. Bé, hem volgut fer una festa una mica per, no només pels adolescents, sinó també mirar una mica més enllà, no? Tenen de 25, 30, fins a 40 anys, vull dir, pot participar-hi tothom, però, bueno, l'etapa aquesta més jove, doncs que pogués participar-hi tothom, no? No només que es veiés aquesta visió dels adolescents, no? De la festa aquesta de nit, sinó que hi hagués una mica de per tothom, no? També aquest el correfoc hi ha molt de seguidors, no? També és una activitat molt demanada, i vam pensar, bueno, afegim-ho aquí al mig, no? I acabem de rodonir la festa, no? I bàsicament ens hem guiat amb això, sobretot sempre amb les propostes que ens arriben.
En l'aspecte de política local, hem escoltat també Martí Guillestat aquesta setmana al programa La Casa de la Vila, de Canal 10 Empordà. Una entrevista on Guillem lamentava la manca d'informació que l'oposició rep de l'equip de govern, a qui acusava de mentir en temes sensibles. Sobretot, se centrava en aspectes relacionats amb la seguretat. Escoltem Martí Guillem, regidor de Convergència Democràtica.
Quan parlem, hem d'anar molt en compte de no ferir sensibilitats i de no fer mal a ningú amb les paraules. Però d'això a fer servir eufemismes per dir coses que senzillament podrien ser dites amb una paraula, per exemple, això de no ajustar-se ben bé a la realitat dels fets, no, escolti, vostè menteix i ja està, i s'ha acabat. I no cal fer servir eufemismes i frases fetes per dir coses que tothom entendria amb una paraula que se'n diu mentida. A partir d'octubre se'ns han disparat els robatoris a interior de vivienda, han començat a venir aquestes unitats especials de Girona a fer controls. A partir de febrer s'han endurit aquests robatoris a interior de vivienda. Venen aquests efectius de Girona venen de 2 a 3 vegades per setmana. I puc dir que la primera quinzena de març els robatoris a interior de vivienda estan al mateix nivell que el juliol i l'agost. Per tant, tenim un problema gravíssim, gravíssim, que no s'està tractant com es mereix. Probablement necessitàvem una reforma, no ho posarem en qüestió, que segurament no necessitàvem aquesta, és evident que no, aquesta no la necessitàvem. Per tant, nosaltres, fent la nostra feina, primer li vàrem dir a l'alcalde, per aquí no anem bé. Hem de ser molt més curosos, hi ha d'haver consens. Quan una cosa és de tots, i la platja és de tots, i el front marítim és de tots, hem d'arribar a un acord per fer tots una cosa que ens satisfagui. No voler presentar doncs, un projecte que és el d'un partit polític com si fos de tothom.
Aquesta setmana l'Escola Empúries ha instal·lat els 4 mosaics emmarcats dins les activitats del projecte Pati. Tenen com a temàtica els 4 elements, l'aigua, el foc, el vent i la terra. Escoltem les monitores responsables del projecte, Natàlia Pasqual Xenut i Meritxell Terça. Escoltem també el director de l'Escola Empúries, Narcís Vidal.
Han participat molt els nanos, l'escola ha estat molt oberta també per acollir-nos a nosaltres. També pensem doncs, que el teníem molt ben pensat. Necessitàvem doncs, unes habilitats manuals, una tècnica per treballar això que no és només una manualitat, sinó que és una obra d'art que han fet aquí els nens i ha estat un èxit, estem molt contents.
Valoració molt positiva d'aquest projecte, ens ha encantat participar en aquest projecte, fer aquestes obres que hem fet amb tots els nanos i sobretot l'experiència també d'estar dintre l'escola un mes i de poder estar en contacte amb els 500 i escaig alumnes que té aquesta escola.
La feinada ja ha sigut, però la satisfacció sobretot de veure que han quedat molt bé i sobretot allò que diguem sempre, que moltes vegades és una frase buida, que l'escola la fem entre tots, doncs aquí a l'escola s'ha vist, s'està veient que sí que la fem entre tots, perquè veure que per voluntat d'una mare de l'escola doncs que ha volgut fer aquesta proposta perquè treballessin i coneguessin els nanos aquests materials de reciclatge i poguessin sortir aquests mosaics tan fantàstics dels quatre elements, doncs la veritat és que, com deia algú fa temps, d'orgull i satisfacció a l'escola, veure doncs, això, no? Que hi ha una col·laboració desinteressada dels pares, els alumnes que també hi posen el seu gra de sorra perquè, a part d'aprendre, ho fan tot amb moltes ganes i, sobretot, quan veus el resultat i que queda de manera fixada a l'escola, doncs res, només confiar doncs, que ho puguem seguir mantinguent i res, un dia d'alegria, bàsicament.
49 pilots participen a la tercera prova de les karting sèries que es va celebrar diumenge passat al circuit de karting de l'Escala. Una participació molt alta, segons l'organització, fet que reflecteix l'afició que hi ha per aquest esport a la comarca. El guanyador absolut va ser Eloi Catalán. Escoltem Quim Granyent de les karting sèries i el primer classificat, l'Eloi Catalán.
Ventós presorellat amb 47 pilots, que nosaltres és un superrècord, estem molt contents. Els hem tingut hasta dividir en tres tandes, perquè evidentment no hi caben tots alhora, no hi ha cas per tothom. I ha sigut una cursa molt maca, al final hem començat amb un parell d'accidents una miqueta forts, però després la gent tenia ganes de córrer, després la gent es comença a calmar una miqueta, tothom va agafant el seu lloc, la seva posició, i hem acabat amb tres finals molt maques, amb un guanyador que crec que és la primera que guanyava, l'Eloi Catalán, és la primera que fa un guanyador de l'absolut de tota la prova. Estem molt contents, al final ens anem, la gent se'n va amb bones sensacions i nosaltres també, perquè el que volem és que la gent marxi contenta. Tenim un circuit molt maco, a part d'una província, una regió preciosa. El circuit és molt xulo, és un circuit de 750 metres, molt ample, difícil de traçar, els pilots bons diuen que és molt tècnic, amb la qual això ho fa més maco i atractiu, i a més hi ha una afició molt gran aquí, i hi ha molts pilots aquí, ja et dic que hem sigut 47 i la majoria han sigut de la zona, perquè hi ha molta afició, la gent té ganes de fer curses i els hem ofert la possibilitat i ells venen.
Primera tanda de cronos pole, segona prefinal pole també i volta ràpida crec també, i després a la cursa doncs he anat sol fins al principi, tot i que a mitja cursa el car començava a anar-se una mica i cada cop anaven atrapant els de darrere, però he aconseguit aguantar una mica i bé. L'any passat vaig quedar segon, tot i que era en pluja, però bueno, la veritat és que molt bé perquè és la primera victòria, per fi, perquè l'any passat vas fer tres podis, o sigui que bastant content. Vaig a altres llocs, el problema és que aquest any, com estic fent enginyeria, doncs els diners no donen per tant i, bueno, has de fer algunes curses que estiguin més a prop o algunes que més m'interessen.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Divendres 7 d'abril. L'Assemblea Local de l'ANC es reunia dijous per reflexionar sobre les possibles línies a seguir de cara al referèndum de 2017. Entenent que encara no hi ha res clar, s'estudien les alternatives per prendre la millor decisió. Aquesta era l'entradeta de la notícia que il·lustràvem amb veu de Francesc Tubau, coordinador de la territorial de l'ANC de l'Escala.
Vam tenir un diàleg amb preguntes i respostes al voltant de quin és el futur de Catalunya, no? Molta gent doncs, es va mostrar interessada en quin moment estem i com creiem que s'hauria d'enfocar el futur d'aquesta realitat, no? A partir d'aquí doncs, van sortir diverses propostes, com la principal és que considerem que tant el poble de l'Escala com la resta del poble de Catalunya hem d'estar contínuament mobilitzats perquè es va considerar que el protagonisme principal d'aquest procés que viu Catalunya ha de ser el mateix poble. I, per tant, doncs, la gent es posava els seus temors i els seus objectius de com hauria d'anar aquesta mobilització. Sí, ara, de moment, diguéssim que estem pendents de les decisions que pugui prendre el govern de la Generalitat, en aquest cas el Consell Executiu de la Generalitat, i l'altra institució molt important, que és el Parlament de Catalunya, que han de fer públics, no sabem quan, perquè suposem que s'està negociant, una llei, que és la llei de transitorietat jurídica, que d'alguna manera ha de marcar els ritmes i els camins que s'han de dur fins que s'organitzi el referèndum. I a partir d'aquí és on creiem nosaltres que poden sorgir moltes dificultats, i d'aquí venia que des de l'Assemblea Nacional Catalana, a través de la nostra territorial aquí a l'Escala, vam considerar d'explicar i sentir les opinions de la gent que va assistir en aquesta reunió. En principi, clar, nosaltres parlàvem des de la perspectiva de l'Assemblea Nacional Catalana i, per tant, hem de veure, a veure què es decideix el dia 29, l'Assemblea General Ordinària que es farà, com hem dit abans, a Sabadell, i, segons les decisions i les pautes a seguir, continuarem el camí d'explicar-ho a tothom i l'Escala s'afegirà al que decideixi, doncs, aquests objectius com a Assemblea Nacional Catalana. Si després hi ha altres decisions perquè els fets desborden les decisions que es puguin prendre, doncs ja ho discutirem i prendrem el camí que calgui.
Tots aquells que vulguin estar informats o vulguin consultar els documents poden visitar el web assemblea.cat.
El Saló del Còmic de Barcelona ret homenatge a Víctor Mora en la seva vessant de guionista del conegut personatge de còmic Capitán Trueno. Una notícia que il·lustràvem amb les veus del regidor de Cultura, Rafael López, i de la fundació que porta el nom de l'escriptor Víctor Mora, Víctor Pallàs i Jaume Comas.
A l'Escala tenim l'honor de tenir la seu de la Fundació Víctor Mora. Això va ser ara fa 10 anys i va ser per després de Sitges d'en Víctor. Ell estava molt relacionat amb l'Escala i la seva voluntat va ser que allà estigués la Fundació. En aquest sentit, ja fa 10 anys que la Fundació, a través dels patrons dels quals l'Ajuntament forma part, estan realitzant durant tot l'any diferents activitats. És una fundació que, lògicament, la seva motivació és preservar tot el llegat, tot el que ha traspassat en Víctor Mora, a partir d'exposicions, xerrades, i cada any també organitza, amb el recolzament, per recolzament dels nous escriptors, un premi narrativa breu que l'Ajuntament de l'Escala també, de fet, és col·laborador i promocionador, i llavors es tracta fer que els nous escriptors que comencen vagin entrenant en tot aquest món.
El Víctor moltes vegades em deia: pensa, mira, et diré quin és el meu drama. A veure, un drama entre cometes. Escolta, em diu, mira, pensa que me'n vaig amb una biblioteca allà de les Espanyes, allà del centre de que es perdut, un poble que no s'hi veu ningú, entro en una biblioteca, un acte, 500 persones, per parlar del Capitán Trueno, del Jabato, d'aquests que van tenir tant èxit. En canvi, diu, aquí, vull presentar una novel·la meva, posem els plàtans de Barcelona, per exemple, foren part de la trilogia aquella que va fer, que és una de les grans novel·les indubtables del segle XX nostre, literari, català. Vaig allà, presento 30 persones. Diu, aquest és el meu drama.
És un plaer perquè circula. I ho notes de seguida. Quan hi ha un text que circula, que te'l pots posar a la boca, vol dir que va a l'orella tranquil·lament i perfectament. El Víctor Mora, tot un honor recitar, dir-lo, llegir-lo.
Els alumnes de l'Escola Empúries han fet aquest trimestre diferents experiments en el marc de la Setmana de la Ciència. Per tancar els últims dies abans de vacances de Setmana Santa, tots els nens i nenes han anat aquest divendres d'excursió a Sant Martí d'Empúries. Escoltem a Narcís Vidal, director de l'Escola Empúries, i un nen i una nena de l'escola que han participat d'aquestes activitats.
però després d'unes quantes setmanes verdes dels cursos anteriors hem cregut convenient canviar i dedicar-ho, doncs, a la ciència. Llavors, bé, el que es farà aquesta setmana en el decurs, doncs, de matins, tardes, cada cicle s'organitza de la manera que pot, doncs és experimentar, és dir, fer alguna activitat vinculada amb la ciència, que puguin experimentar, que els alumnes puguin fer les seves hipòtesis, que després vegin si la hipòtesi es compleix o no, i aprofitant, doncs, que estem amb la Setmana de la Ciència, hem aconseguit lligar-ho amb el projecte de Grans Experts, que, bé, ja es va dir en el seu moment, és un projecte que es va presentar aquí a l'escola el trimestre anterior, que formava part d'un projecte de Càritas de l'Alt Empordà, en què alguna persona gran, d'aquí els Grans Experts, doncs, venia a l'escola a parlar d'algun tema. I ha coincidit, doncs, que avui, justament, doncs, una de les persones grans del poble vingués a fer una xerrada sobre ciència, justament, en aquest cas els alumnes de 5è. I aquesta Setmana de la Ciència, doncs, com venim fent ja últimament, al lligar-ho amb l'última setmana del segon trimestre, s'acabarà divendres amb la motxillada, la sortida que fem amb motxilla, tota l'escola junts, cap a Sant Martí d'Empúries, en què al matins es faran diferents activitats per l'entorn de Sant Martí, i al migdia, doncs, es troba tota l'escola a dinar junts a Sant Martí. Vull dir, és una manera d'acabar el trimestre, els 550 alumnes, doncs, tots junts, amb la diferència, doncs, que els més petits podran anar acompanyats dels més grans, que sempre és un al·licient afegit quan es fa una sortida així a peu, que és una mica llarga pels més petits, i concretament els de P3, doncs, tornaran amb carrilet, que també és una manera de no martiritzar-los i que tinguin un bon record, doncs, d'aquesta cloenda de la Setmana de la Ciència.
Nosaltres hem agafat aquests ingredients per saber, bueno, aquestes ampolles, la galleda, els globus, l'olla,
un tupí.
I hem volgut explicar quin aire ocupa més, o el fred i el calent. Després hem agafat la cassola, l'hem emplenat d'aigua i l'hem posat en l'escalfador, i després l'aigua s'ha tornat calenta i l'hem posat una ampolla de plàstic amb un globo, i hem vist que el plàstic, pues, això, s'inflava amb l'aigua calenta, i amb l'aigua freda es desinflava, i el mateix ha passat amb l'ampolla de vidre.
Aquests han estat els temes amb els quals completem el resum informatiu de la setmana. Ha estat l'informatiu Veus, un programa que posem en antena cada cap de setmana, resumint les notícies dels informatius diaris de dilluns a divendres. Entradeta més les veus que les han il·lustrat. Gràcies a tots per la vostra companyia. Veus tornarà el cap de setmana posterior a Setmana Santa. La setmana vinent hi haurà informatiu diari de dilluns a dijous. Gràcies a tots per la vostra companyia.
Heu escoltat Veus, el resum informatiu setmanal de Ràdio L'Escala.